Avui, a Aula ELAC, el món audiovisual serà el protagonista. Sabrem en què ha consistit el programa Cinema en curs de l'Institut de Bellvitge i podrem veure el documental resultant. I també coneixerem el projecte de curtmetratges de l'Institut Mercè Rodoreda i podrem veure dos dels curts elaborats per l'alumnat. A la secció Connexió Frederic Mistral veurem un resum de la presentació dels projectes sobre els animals de l'alumnat de quart. I per acabar, a la secció Aula News, assistirem al simposi d'aprenentatges i serveis de temàtica mediambiental. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. L'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut Bellvitge participa tots els anys al Cinema en curs, un programa de creació cinematogràfica a escoles i instituts públics de l'associació ABAU-AQ. Durant tot el curs, l'alumnat aprèn tot allò necessari per elaborar un documental audiovisual. En aquesta ocasió, el documental dels estudiants de l'Institut Bellvitge ha tractat sobre els viatges migratoris de familiars d'aquests alumnes. El documental final s'ha projectat al barri, amb gran èxit, i també a Sant Sebastià, amb la resta de documentals dels diversos instituts que han participat en el programa Cinema en curs. Hem parlat amb quatre dels alumnes que han creat el documental. A continuació, us deixem amb els seus testimonis i amb el documental íntegre, Diaris d'una nova vida.
El nostre projecte de cinema en curs consistia en com mostrar els viatges que ha fet els nostres familiars i els nostres coneguts i el canvi que han fet i com s'han adaptat a l'idioma, a la cultura.
Doncs aquest projecte ha consistit a filmar les històries de les nostres famílies per tal de donar-les a conèixer i que no caiguin en l'oblit.
En el meu cas vaig entrevistar la meva mare i sí que va ser molt emocionant perquè vaig descobrir coses d'ella que ni siquiera jo coneixia. Jo no sabia aquestes coses i mai me les havia expressat i per això va ser molt bonic per mi.
Jo vaig parlar del meu pare, que va fer un viatge de Manta a Equador fins aquí a Barcelona.
Jo vaig aportar la història de ma mare, que és una dona que ve des d'Argentina, Mar de Plata, i va vindre amb tan sols 18 anys i res, vaig explicar el que va ser el trasllat i com es va sentir i tot això. Més que conèixer, vaig adonar-me de detalls que jo no sabia, perquè la història en si ja l'havien parlada i me l'havia explicada, però és veritat que no amb tanta emoció i tantes anècdotes a narrar, saps?
I la meva història va ser la meva àvia, que va venir des d'Alacant amb la seva família i tot, i bueno, va deixar la seva família enrere i va haver de marxar fins a Catalunya.
Em va cridar molt l'atenció el fet que ella mai va tenir por, saps? Que anava com amb ganes de canviar i li va anar molt bé.
Jo en general sí que coneixia bastant bé tota la història de, tant de la meva àvia com del meu avi, que els dos són d'Espanya però de fora de Catalunya, i en el moment d'estar junts es van conèixer aquí, però després d'arribar els dos, i clar, doncs va ser, o sigui, sí que va ser el coneixement de la història, però més tot el sentiment, totes les emocions, coses més concretes, més marcades, llavors sí que va ser bastant diferent a com me l'havien explicat anteriorment. I ha sigut realment una convivència, un sentiment conjunt per tal de després crear aquesta pel·lícula.
13 de febrer. Portem un temps filmant plans del nostre entorn, del nostre món.
Ens agrada veure com arriba la nit. Les llumetes de cada casa il·luminen les nostres imaginacions. Des de la meva finestra, miro el far. El mateix far que mirava la meva mare quan era petita des d'aquesta mateixa habitació. Ella m'ha fet veure'l i ara no puc deixar de veure aquesta única llum que apareix i desapareix contínuament. Ara que tots el veiem junts, a tots ens explica la nostra història.
Com si la llum del far il·luminés l'arribada d'un record que encara està per viure.
Com si fossin dates marcades a la memòria del món.
...2004, Bloemfontein, Sud-àfrica.
1967, Gondriz, Galícia.
1990, Larraix, Marroc.
2004, Cochabamba, Bolívia.
1964, Caracas.
2010, Cuevas del Becerro, Málaga.
1991, Lima, Perú.
1963, Larva, Jaén.
1972, Córdoba.
1999, Lima.
2004, Zhejiang, Xinjiang.
2013, Ciudad del Este, Paraguay.
1983, Castellón.
1963, Cuenca.
2005, Cusco.
2004, Mar de Plata.
2002, Manta, Ecuador.
1992, Trujillo, Perú.
1997,
el mar Mediterrani,
el mar de Grau, l'oceà Pacífic,
la mar Argentina,
l'oceà Atlàntic,
el mar de Manta.
Mar, canvies sense nosaltres saber. El mar ens fa pensar en els misteris que s'amaguen sota l'aigua.
En tot el que hi ha a l'aigua fosca i que no podrem veure mai.
Des del cel, des del mar, des de la terra, les nostres famílies van arribar a la ciutat amb la il·lusió d'un món per descobrir.
Van deixar enrere el seu passat per tornar a començar aquí.
La vida nova els va transformar.
En aquestes setmanes hem conegut més la història de les nostres famílies, persones que van fer viatges que per elles són inoblidables.
Aquestes històries també són la nostra i podrien ser les vostres.
Ara les escrivim nosaltres. Després d'anys aprenent-les. Després de setmanes compartint-les.
Amb totes elles hem imaginat uns diaris.
Ho fem per recordar abans que arribi l'oblit, per deixar-ho enregistrat i guardar-ho a la nostra memòria per sempre.
Diario de Ginés, 13 de agosto de 1963, Gondriz, Galicia. He seguido un camino por la montaña con el rebaño hasta llegar a una llanura llena de hierba fresca. Me he sentado en la sombra de un árbol mientras comía un trozo de pan que me había traído de casa. Sentir las ovejas cerca me da una sensación de seguridad, como si me hicieran compañía ante esta soledad que a veces da un poco de miedo. Me he quedado dormido y he soñado que estaba en un lugar que no conocía. Había luces parpadeantes, grandes edificaciones que me envolvían, olores y elementos que hasta ahora no había visto nunca. Cuando me he despertado, ya era de noche. He vuelto a casa deprisa. El pueblo ya estaba a oscuras. Me siento un poco solo. Me gustaría marcharme de aquí, ir a otro lugar. Tal vez podré encontrar trabajo en la ciudad.
Què vas sentir en el moment d'acomiadar-te de la teva família?
En quin moment del dia vas marxar? Com era la llum? On vas passar la primera nit?
Com et vas sentir a l'arribar aquí? Què vas deixar allà?
Desitges tornar en el temps?
Diario de Dolores, 23 de agosto de 1972. Mi padre y yo nos vamos a Barcelona en busca de trabajo. Me he comprado ropa nueva para el viaje y unas gafas de sol que me gustan mucho. Estoy emocionada. No siento pena por marcharme de Córdoba y dejar el pueblo, la casa y mi familia, porque sé que cuando consigamos una casa y una vida mejor, vendrán con nosotros. El viaje en tren es largo, pero no se me hace pesado. Me emociona pensar en lo que me espera. Dicen que Barcelona es muy grande y hay trabajo. Espero conseguir uno pronto.
Arribar a un lloc nou sense conèixer ningú, amb la família a milers de quilòmetres de distància. Estàs aliviada, ja que has arribat bé, però també trista, perquè no saps quan serà la propera vegada que tornaràs.
Et trobes perduda a un país nou. Amb tu portes una maleta on es troben les coses essencials i des d'aquest moment aquesta serà la teva companya d'aventura.
Diario de Carmen, mayo de 1963. Hace unos días que llegué de Santa María a Barcelona. Vine con mi familia, mis hermanos y mis tíos. Vinimos en tren y en autobús haciendo algunas paradas durante el camino. Estamos alojados en casa de mi tío, en Avenida Madrid. Hay más casas que en el pueblo, lo echo de menos, pero estoy muy feliz aquí. No tengo muy claro lo que haré en un futuro, pero pienso en trabajar para ganarme la vida. Me acuerdo del pueblo cada día, de cómo hacíamos el pan, de cuando lavábamos la ropa con mis primas, de escondernos en las cámaras y de ir al colegio. Me acuerdo del frío del invierno y del calor seco del verano, que aquí es tan diferente por la humedad. El otro día fuimos a pasear por el Llobregat. Aquí todo está lleno de fábricas. Echo de menos bañarme en el río del pueblo, pero no sé cuándo volveré.
Quan mirem els núvols, sentim que el cel ens explica històries.
És impressionant com canvien de forma com volen.
Mi madre me dijo que mar en árabe se dice bahrun, que luna se dice kamrun, que cielo se dice mahbubun y melocotonero jaujo.
Diari de Saida, gener de 1991.
Llevo 2 semanas aquí. Han pasado muchas cosas. Ya sé hablar un poco el castellano, pero me cuesta. No olvidaré mi primer día aquí. Los nervios no me dejaban apreciar estas calles. Solo me preguntaba si algún día volvería al sitio del que me fui.
Recuerdo mi casa,
el melocotonero que creció conmigo, el jardín interior de la casa, la hora de cenar con mis hermanos. El mar de mi pueblo, el mar del Arache. Ese mar que se quedó con mis recuerdos de la infancia y la adolescencia. Mediterráneo, dicen que eres el mismo mar de siempre, pero eso es mentira. Este mar de aquí no lleva mis recuerdos. Serás el mar de mi futuro.
Diari de Mari, 10 de maig de 1957. A Caracas, Venezuela. Ja s'està fent fosc i arriba la nit. Aquesta nit se sent diferent, com si ja l'hagués viscut. Em recorda un altre. A la nit em cau un creuer a la frontera. Aquí a nit, on tot va ser un secret per fugir de la dictadura i arribar a França, a conèixer el meu pare. No estava nerviosa. Només tenia el dubte de saber què se sent tenir un pare. Estava cansada. Recordo els gossos de la policia que ens havien d'enxampar i els homes que ens acompanyaven, que no van deixar que això passés. Que ens van cuidar i portar per rius, boscos i muntanyes. A mi, la meva mare i el meu germà, per arribar a casa de mon pare.
Diario de Estela, sábado 14 de agosto de 2004. Al fin llegué a España. Cumplió todas mis expectativas. Acá la luz es distinta. La noto más brillante. Pero el cielo está sucio. El mar también es distinto. Tiene un tono más cálido y verdoso. Pero no es tan brillante como allá. Ahora me siento sola. Y esto me hace preguntarme, ¿qué hago acá? ¿Acaso merece la pena seguir intentándolo? Al leer la carta que me mandó mamá, siento como si me abrazara. También ese cálido amor, aquel que solo expresa la lejanía de otro continente.
7 de maig de 2025. Totes les històries ens han portat on som. Una barreja entre els somnis passats, la lluita, l'esforç i la sort. L'incertesa del futur ens ha portat al present. És en aquest present que ens adonem que el nostre futur torna a ser incert, com un cicle. Com serà el nostre futur? Quines històries viurem? Quins llocs coneixerem? Com serà que el nostre present es torni passat?
I seguim parlant d'audiovisuals. L'alumnat de l'Institut Mercè Rodoreda desenvolupa un projecte transversal durant tot el curs que consisteix en elaborar un curtmetratge de ficció que al final de curs participa als Premis Mercès. Durant el curs desenvolupen el guió, l'storyboard, enregistren, fan d'actors i editen el producte final. Hem parlat amb alguns dels alumnes participants. Acompanyem el seu testimoni amb dos dels curtmetratges resultants.
El missatge d'acció, que és una cosa que es fa durant tot el curs, que comencem com a setembre-octubre escrivint un guió i a partir d'allà anem mirant com fer les escenes, el guió literari, les gravem, les editem i el juny, a principis de juny, es fa el festival, es donen els premis i tot.
Aquesta activitat, diguem, és un projecte de tercer que dura tot el curs i comprèn diferents assignatures. Llavors s'agafen hores de català, castellà, plàstica, tecnologia...
Doncs em va portar molt perquè va ser una manera més doncs, de practicar allò que faig i que m'agrada fer i doncs a part em va portar doncs, també a aprendre a fer guions i tal o a l'hora d'editar i pensar escenes, doncs em va ajudar molt.
Doncs a mi m'ha encantat realment perquè ens obre portes a nous mons que molta gent encara no havíem explorat i a més és com que treballa diferents àmbits com ara doncs, el muntatge d'una pel·lícula que jo crec que molt poca gent ha fet.
És que veran que bé, que facin i que ho intentin fer bé, perquè és una cosa que està bé i que després els premis pues, també estan bé.
Hola, ¿cuánto tiempo?
Hola.
¿Qué tal te va todo?
Pues muy bien. Después del COVID, pues bien, porque mi madre cogió el COVID, pero ya después se recuperó.
Ay, me alegro muchísimo. Mi familia, por suerte, no ha cogido.
Y me alegro. ¿Y tu novio? Se llamaba Arnau, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas que yo conocí en aquella barra de la discoteca de Barcelona?
Sí, que se llamaba Cocoa, ¿no?
Sí, esa. Pues al principio era muy amable, muy cariñoso, pero...
¿Cómo que al principio y después?
Espera, que te cuento. A ver, en aquella fiesta...
¿Me pones un poco?
¿De qué? Otro en cola.
Bueno, mi cuenta.
No, que falta gracias, yo lo pago.
Tranquila, ya me lo compensarás a lo que tengo.
Hola, ¿qué queréis? Entonces, sobre principios de octubre me pidió salir.
Mira, quería decirte que me gustas mucho y que me encanta pasar tiempo contigo.
La verdad es que tú a mí también me gustas mucho.
Entonces, ¿querrías salir conmigo?
Pues claro que quiero. Entonces en enero me preguntó si me quería ir a vivir con él y buscamos un montón de pisos y encontramos el perfecto. Es que estaba muy ciega y aparte él estaba muy mal, pero esto no era justo para ti. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl. Entonces me empecé a replantear la idea de separarnos.
¿Y cómo llevas esa decisión?
A ver, ha sido muy difícil, la verdad, porque cuando intentaba hablar con él siempre estaba ebrio, entonces tenía miedo de que pasara otro accidente. You think I'm crying on my own, well, I ain't. Entonces pensé en irme a vivir con mi madre o con algún amigo, porque es que lo estaba pasando muy mal,
pero no quería dejarlo solo.
Pero Marina, esa no es tu culpa, no tendrías que haber pasado por eso.
Lo sé, pero estaba muy enamorada y aparte Amado era muy especial para mí y me daba miedo.
Mamá, es que Arnau está muy nervioso y está empezando a beber alcohol y no sé qué hacer.
Por lo tanto, cuando acabó la cuarentena, decidí dejarle y cogí a mi gato y me fui.
¿Y cómo reaccionó Arnau?
No muy bien, la verdad, pero estaba harta y necesitaba ir.
Bueno, ahora olvídate y piensa en ti estos meses y ya quedaremos otro día. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know.
Ahora estoy con mi madre que me apoya muchísimo y me está ayudando. Bueno,
adiós.
¿Te acuerdas del principio?
Sí.
Sí.
¡Acción!
Pero
he hablado muy flojito, me acabo de dar cuenta. Perdón.
Sí, pero estaba muy enamorada.
¿Y qué tal tu trabajo?
Muy bien.
Silvia, bebe.
Bebo.
Espérate, otra vez, que ya tarda medio. Acción.
Es que no me gusta cómo actúas conmigo. Es que no sé cómo vas a hacer. Yo me estoy comportando normal y corriente.
No.
Sí.
Acción.
¿Y qué hacemos? Que no me he enterado, ¿qué hacemos?
Em dic Emily i tinc 12 anys. No sé quant de temps porto aquí ni quina hora és. Suposo que és de nit, perquè a fora està tot fosc.
Vols parlar del que va passar?
Avui ho vaig fer una altra vegada. Va ser a la botiga de la cantonada. El meu cos tremolava. Vaig intentar escapollir-me, però no podia. 5 minuts després, tot havia canviat.
Sí que robaste malament, però digues-me què faria vostè en el meu lloc si cada dia veiessi els seus germans petits sofrint per falta de menjar.
Demà, si puc, us portaré més. Germana, demà podem anar a jugar a futbol? A vegades penso... Com seria la meva vida si tingués la sort d'altres famílies? T'imagines trobar un plat de menjar a la taula cada nit o simplement anar a l'escola com tots els altres. Una realitat per molts, però un somni per a mi. Thank you.
L'Escola Frederic Mistral participa en el programa Tàndem de Comunicació Audiovisual amb Televisió a l'Hospitalet. En el marc d'aquest programa, a final de curs, l'alumnat de quart exposa els projectes que han preparat a classe. Enguany, els projectes han tractat sobre els animals. Us presentem un resum d'aquestes exposicions que es poden consultar íntegres a la secció Connexió Frederic Mistral a lhdigital.cat. A més, el resum també inclou alguns moments divertits d'aquests enregistraments.
A veure...
Estoy sudando, estoy sudando.
Vale. Un
segon,
un segon. Venga.
Hola.
Un momento. Un momento. Vale. Un segon, Comencem.
Ya.
Un segon, Dos, dos. Un moment. Sí. Un segon, Quan sortiu, no feu molt de soroll amb la porta, vale? Vinga.
I us vaig a dir com poden caçar els guepards. Els guepards també poden caçar per la nit. Així és més fàcil perquè les seves preses estan dormides.
Jo parlaré una altra cosa sobre la dieta dels taurons blancs. La dieta dels taurons blancs és molt variada i generalment carnívora, perquè mengen carn de peixos, tortugues i crustacis. Alguns s'alimenten d'invertebrats i de vegades planctons.
Hola, em dic Raül i aquest és el grup dels ossos pandas. Aquí tinc els meus companys, que es diu
Irene,
Ian
i Irina.
Són animals molt solitaris i preferits viure sols.
Jo parlaré de que el lleó pot vivir 15, 20 o 25 anys. I també hi ha diferents colors, com taronja i blanc. I el lleó de color blanc ja molt poc.
Jo parlaré del que mengen. Són carnívors i mengen com zebres o cangurs. Quan es levanten són molt grans i també poden córrer un poquet.
Avui vindrem a presentar el tigre i ara parlarem si estan en perill d'extinció.
No estan en perill d'extinció perquè hi ha molts al món.
Hola, em dic Antonella i us presentaré els meus companys. Aquesta és la Fabiola, el Adai, el Hugo i l'Arfa. Ara, i el nostre grup són els ossos polars. Ara parlarà la meva companya Fabiola.
Hola, bon dia. Soc Fabiola i avui vull parlar-les de les curiositats. Si no es temporada de apareamiento, dos osos polares se encuentran bastante amistosos.
Hola, em dic Hugo. Comportament i característiques socials. Comportament. Dos osos polares són animals actius, elegants...
Hugo, si no poses la boca davant del micro, no se't sent bé. Micro, una mica més cap a baix. Mirada a la càmera i no pot ser... Si vols llegir, posa tu el micro aquí, ¿vale? El micro així, i això una mica així per poder llegir, ¿vale? Però el micro no el torcis davant de la boca, d'acord?
Se podia fer xuleta.
No, no se podia fer xuleta. Vale,
una
segoneta.
Poner el pin.
Un moment.
Hola. Hola, em dic...
Un moment!
Hola, sóc
Cris i avui anem a presentar els canaris. Els canaris és una espècie d'au que té plomes, en específic totes les aus.
Hola, sóc la Gianna i avui tinc informació per vosaltres. Què mengen els canaris? Els canaris mengen unes semilles especials. I per què canten? Canten per marcar territori.
Els canaris poden estar fins a 13 i 14 dies per traure un au i és ovípar i pot tenir fins a 3 fills. Gràcies per escoltar-nos. Adiós.
I són ovípars.
Ja lo dije, Jana.
Ai.
El koala és petit, valent, i això. I és molt dormilon i dorme moltes hores.
El koala menja fulles d'eucalipto que es poden encontrar en arbres de diferents gèneres. A part de menjar fulles d'eucalipto, menja herba i fruites, però el tanc és un herbívor.
És un marsupial. El koala el koala pot herbar velocitat de 20 km.
El koala està en perill d'extinció i el nostre grup recomana no caçar-los i no contaminar el planeta per poder protegir-los.
Sabeu que hi ha alguns que poden comprar a l'orientador vermell? Costen fins a 3.500 euros.
Menjar fruites i fulles.
I viuen a Nepal, i Xina i Índia.
La guineu és mamífer de la família dels càndids i com pot mesurar entre 70 i 130 centímetres i té una esperança de vida de 14 anys. Ai, de 12 anys.
Hi ha diferents tipus d'axolot. Hi ha axolot de tres colors, negre, rosa i blau. Queden entre 50 i 100 axolots al món i ja està.
¿Cuál es el hábitat del panda? El hábitat natural del panda gigant està sent destruït ràpidament en el sud-est de la Xina.
Curiositat de los panda. El 99% de la dieta de los panda consisteix en bambú. El panda pot pesar entre 125 kg.
¿Cuál es el nom científic del panda? El nom científic del panda és Aelinopoda melano. Quant mideix el panda? El panda mideix entre 1,2 i 1,9.
Espero que us hagi agradat. Fins aviat.
Adéu.
Fins a 200 participants d'arreu de Catalunya es van reunir al Centre Cultural Bellvitge-Gornal per posar en valor, explorar i avaluar l'impacte dels projectes d'aprenentatge i servei, APS, ambientals, que duen a terme els centres educatius. Ha estat la tercera edició del Simposi de Projectes d'Aprenentatge i Servei Ambiental.
APS és l'acrònim d'Aprenentatge i Servei. Es tracta d'una metodologia educativa que combina processos d'aprenentatge i servei a la comunitat en un projecte en què els alumnes treballen sobre les necessitats reals de l'entorn per tal de millorar-lo. Aquest dijous al matí, fins a 200 participants d'arreu de Catalunya s'han reunit al Centre Cultural Bellvitge-Gornal per posar en valor, exposar i avaluar l'impacte dels diferents projectes d'APS ambiental.
El que fan aquests infants i joves, en concret, és detectar una problemàtica ambiental que pot haver al barri, al costat de casa seva, i intentar aportar una millora sumant-se a l'acció d'una entitat del barri. El que intentem és que els alumnes surtin de l'institut, coneguin associacions que estan a prop de casa seva i s'impliquin amb altres adults que no són només els de la comunitat educativa a fer una acció de devolució a la comunitat, no?, d'un servei.
A l'Hospitalet actualment hi ha una seixantena de projectes d'APS ambiental. En aquesta jornada s'han exposat i compartit tres experiències de projectes d'aprenentatge i servei desenvolupades a la ciutat. Una de l'Escola d'Educació Especial L'Estel Can Bori, una altra de l'Institut Apel·les Mestre i una tercera de l'Institut Torres i Bages en col·laboració amb la Fundació Benito Meni.
O sigui, si fem aprenentatge i servei, com tu diria, de quilòmetre zero, el que estem aconseguint és que l'alumnat conegui el seu territori, se'l miri de prop. Si això ho portem al medi ambient, per nosaltres es crea, a més, un element importantíssim. I és que sabem que el nostre alumnat coneix quin és el repte i quines són les conseqüències del canvi climàtic. Però participant en projectes d'aprenentatge servei, a més, coneixen quines són totes aquelles entitats i persones implicades.
També hi ha hagut un espai perquè les entitats presentessin les seves propostes a la comunitat educativa. És el cas de l'APS proposat per la Fundació Contorno Urbano amb el seu projecte Florida Lab.
Bàsicament el que està unint és comunitat, noves tecnologies, ecologia i educació, i ho uneix d'una forma integral amb aquests aparells de tants colors que es diuen Pivit. El Pivit pot medir la llum, coses com el soroll, la humitat dins de plantes, per exemple.
Sota el lema Aprenem, ens comprometem, transformem, el simposi d'APS ambiental ha estat un espai de diàleg i reflexió del qual se n'extrauran unes conclusions finals que serviran de base per l'elaboració d'un nou full de ruta pel sector.
Després de dues setmanes, els participants en els tallers de teatre d'estiu de Plaudite Teatre han representat el producte final de la seva feina, una versió molt personal de la Pau d'Aristòfanes. Així ens ho han explicat.
Tenen entre 5 i 20 anys i en les últimes dues setmanes han participat al casal d'estiu de Plaudite Teatre. Com a cloenda de l'activitat, han representat una adaptació del clàssic grec La Pau, una comèdia que Aristòfanes va escriure ara fa 2.400 anys en el marc de les guerres entre Atenes i Esparta.
És un text clàssic que hem volgut readaptar i hem volgut que l'alumnat s'ho passés bé, també tenir l'oportunitat de jugar amb un text clàssic i veient que no queda tan lluny, que conflictes que poden semblar llunyans en context històric són coses que a dia d'avui també passen.
En només dues setmanes, la trentena de participants del casal han escrit i assajat una versió actualitzada del text. En aquesta adaptació, la personificació grega de la guerra són els líders de l'OTAN, mentre que la Pau, empresonada en l'obra original, és ara una adolescent que passa els dies tancada a l'habitació.
L'objectiu és acabar amb la guerra, que és el quartel general de l'OTAN, llavors hem d'acabar amb ells, i això tracta d'anar a buscar la pau i l'amor per restaurar la pau al món.
La Pau i l'Amor són dues adolescents que no volen, sortir de casa seva perquè estan molt còmodes i els dona exactament igual el que està passant al món i estiran tot el dia menjant pizza
Call of Duty
i bevent Red Bull.
Totes les frases, tot el que apareix són idees seves, tot el que apareix és creació seva.
Una obra amb titelles, balls i molta música. I és que el gran escarabat del text d'Aristòfanes es personalitza en els Beatles, que aportaran les seves cançons pacifistes per acabar amb la guerra.
A l'obra surt un escarabat, llavors nosaltres vam interpretar l'escarabat en comptes d'estar un escarabat normal, que fossin els Beatles, ja que Beatle significa escarabat en anglès.
Ernest, el missatger, és un déu del rock and roll, li encanten els Rolling Stones i tot això, i amb ajuda dels Beatles ens ve a buscar nosaltres perquè lluitem amb les partitures dels Beatles de la pau i l'amor contra els dolents.
Després del casal d'estiu, Plaudite Teatre abaixa el taló durant les vacances. Al mes de setembre tornaran a l'activitat amb nous cursos per a infants, joves i adults.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres us oferirem un programa especial on recollirem algun dels millors moments de la temporada. Us hi esperem. Fins dimecres.